Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking...
No sé si recordeu, però aquest mes de maig, el creu més gran del món, ha començat a operar a Barcelona. Ui, ui, que tenim el Xavi Carmaní, que t'agrada la música, eh? Que
sí, estic de creuer, estic de creuer.
És una de les activitats, no?, que et fan quan estàs de creuer.
Però això amb el tècnic que avui dia ens fa de pinxa discos i vinga. Puja la música una mica. Ela.
A mi no m'ho diguis dues vegades, Xavier, que també venim.
Begudes gratis i tot aquí.
Escolta, estem parlant d'un vaixell, sí. Ets conscient, no? Amb una capacitat per 7.000 passatgers. Que cada setmana...
Massa gent.
Mare meva, jo...
Ja, és que per és això que vés al metro.
A mi em costa... Totalment. A mi ja ets de dir que em costen molt els creuers. Tu n'has fet de creuer?
No, Déu nos en guard. Amb tot el carinyo t'ho dic, eh? Jo només en faria uns de molt concrets.
I ara, mira, la mateixa línia. Jo també. Vull dir, a ara, mi si m'ofereixen algo molt concret...
Calé llarg, eh? Que no ara, falti de res. No reparem en gastos, nen. Home.
En el cas de que... Escolta, es volies parlar d'aquests creuers? Dios.
Perquè, no, a veure.
Per cert, tu digue'm. Has escoltat, perquè tenim aquí una companya, la Mart Harke, que sí. Diu que cada dia aquest creuer que està a Barcelona, a les sí. 7 de la tarda...
Sí.
Ai, ara no sé si és a les 6 o a les 7 de la tarda... Fa servir el claxon, saps? Sí. I s'escolta per tot Barcelona.
Ah, sí? Mm. Ah, doncs no, ara ja pararé l'orella.
Para bé l'orella. Després et confirmo si és a les 6 o a les 7. Ara no me'n recordo ben bé quina hora és, però...
Deu ser a hora d'aquí, hora de Canàries. Depèn d'on anem a canviar.
Però sempre ens diu la Marc, que l'heu escoltat, saps? Un WhatsApp, que l'heu escoltat. No, grava-ho i llavors ja ho comprovarem. Bé, en tot cas, ens volies parlar, no? Fer una mica d'història dels sí. creuers en general.
Sí, a veure, els creuers són... ara, clar, primer, si heu vist les imatges que segur que sí, perquè han sortit sí. tot arreu d'aquest vaixell monstruós. Monstruós perquè és molt gran, són 7.000 places de passatgers, cosa que vol dir que també hi ha uns quants milers de persones que hi treballen, d'aquesta mena de ciutat flotant. Vull dir, hi ha pobles de Catalunya que tenen bastants menys habitants que això. Podríem anar a mitja Catalunya allà, sí. fer la plec. I és un tipus de turisme que ara és molt popular sí. i que és habitual conèixer algú que hi hagi estat. Però això és una activitat que és relativament recent. I precisament, com que ja veig que tu i jo som de gent que tenim gust i que no tenim gustos que siguin econòmics, diguéssim, no tenim gustos baratos, perdó, per el barbarisme, doncs et vinc a parlar d'això. Ara, tu tens al cap una música quan parlem de creuers
mira,
o no?
Mira, em sembla que sí.
Sí?
Ens l'has preparat?
Sí, home,
ens posem
clar.
En situació?
Sí, home, clar que sí, va.
És que és... Per favor, aquesta sèrie... Ara, la presentació...
El loco estem fent aquí la secció només amb música, avui encara no hem dit res de bo, però bueno, endavant. Passarem la factura igual quan acabi.
La presentació dels personatges, no? Sí. Eren aquelles vacaciones en el mar,
sí,
anys a... Que és a finals dels 70?
És a finals
sí?
dels 70, i a més he buscat informació una mica per situar-nos, perquè a tothom li sona una mica la sèrie aquesta. Mm. Va tenir 9 temporades, entre el 77 i el 86.
9 temporades?
I va ser un fenomen de masses als Estats Units. I, de fet, no us la poso només per fer la broma de la sèrie, sinó perquè el que aquí n'hi deien Vacaciones en el mar, i en realitat es deia The Love Boat.
Ah, sí, anava a dir The Love Boat, no? Sí. És aquestes traduccions, no?
Exactament. Mm-hmm. Doncs va servir per crear tot un imaginari col·lectiu del que suposava anar de creuer per tota la classe mitjana dels Estats Units, que és el paper que va tenir la televisió durant molt i molt de temps. El que veies a la tele t'ho volies imitar.
Exacte.
I després, doncs, anaves a intentar fer-ho. Mira.
Puja-la, morral. Aquest final...
Doncs el que passa és que la gent és allò... Ai, Antonio, bueno, Anthony devia ser, perquè si ho miraven als Estats Units, no? Anem de creuer, carinyo, darling. I va fer que moltíssima gent hi anés amb aquests creuers, i de fet, el que estem vivint aquí a Barcelona no deixa de ser una evolució del que estem comentant.
Però, clar, fins no fa massa anys era vist com una cosa bastant exclusiva, no?
Sí,
del que ens agrada a nosaltres, no?
Si parles amb la gent més gran, sí. això d'anar de viatge, primer, anar de vacances. La generació dels que són nascuts als anys 10, 20, 30... Era una cosa com, ui, no massa. Havies de tenir molts diners per poder anar de vacances. Per poder anar de vacances fora, encara més. I per poder anar de creuer, era una cosa com, ui, ha fet un creuer, és caríssim, no s'hi pot anar. Bé, això passa per tota una evolució, com passa sempre amb, el tema del turisme, que, de fet, el nom ja ho diu una mica, no? Això de la paraula aquesta, turisme, si fem una mica d'exercici etimològic, ve del francès tour, que és voltar. I és l'evolució d'un terme que es va aparèixer al segle XVIII entre l'aristocràcia britànica, que feien el que n'hi deien el Grand Tour, que eren la gent que estaven carregats de calés, que no es podia aguantar, i que tenien tot un any, què farem? I que ens deien, darling, doncs mira, ens passarem un any voltant per Europa per aprendre i per formar-nos, perquè la idea
era... Per culturitzar-nos.
Exactament. Anem a Roma, anem a Florència, per tant, anem als museus vaticans, anem a veure la Capella Sixtina, anem als Uffizi de Florència, anem a passejar-nos per París, que era la gran ciutat del moment, i anaven a voltar aquests llocs. I, és clar, no s'hi estaven. Ara tu te'n vas al Louvre i dius... Maria Lluïsa, que a l'hora de dinar hem de ser fora, anirem la Mona Lisa en 4 mesos i fora, i ja està. No, ells s'hi passaven una setmana.
Tenien tots el temps del món.
Exactament. No hi havia, de fet, no anaven ni hotels. Ells llogaven cases, a vegades, estaven allà, i dius, ja ho hem vist, ara ens n'anem, no? Clar, a tot això només ho podien fer els que no havien de treballar, l'aristocràcia, al segle XVIII. Al segle XIX, quan hi ha tota la revolució industrial, apareixen les fàbriques, i amb les fàbriques i la revolució industrial apareix aquesta burgesia que toca diner, però que no és noble. Però què passa? Que sempre que hi ha algú que comença a pujar de categoria, sempre s'emmirallen amb els de dalt.
Clar.
I fas el comportament imitatori.
Clar.
Jo vull fer...
Ho fem tot.
Si aquell ho fa, jo també ho vull fer.
Clar.
Imagina que tu ets una burgesa, que ja sabeu, que tens una fàbrica o dos.
Ara.
I vinc també calellar, que allà, saps? I ja pots anar-te'n de vacances i tu veus que els cers de torn se n'anaven de viatge. Què faràs, tu?
Home.
Anar-te'n de viatge.
Home.
Clar que sí.
Ràpid.
Doncs amb tot això passa el mateix quan els treballadors d'aquests burgesos de les fàbriques, a partir dels anys 50, 60, 70 i cap a la segona meitat del segle XX, la gent comença a tenir... hi ha una classe mitjana que comença a tenir poder adquisitiu, i aquesta gent el que fa és imitar el que fa l'amo. I, de fet, si ara, avui, hi ha 3 trilions de persones que visiten cada estiu Roma o París o la Galeria dels Uffizi a Florència, és perquè primer hi va haver una colla d'aristòcrates d'aquests tibats anglesos...
Que ho van fer.
Que ho van fer. No deixem d'imitar, de fer el mateix procés imitatori. I amb els creuers, surprise,
què?
Surprise, el mateix. O també he dit the same. La qüestió és, porto la dada, que segur que us interessa molt, del primer vaixell...
Quan va ser?
1833.
1833?
Sí, però estem parlant d'un vaixell, per tot el Mediterrani.
Sí.
Que es deia Francesco primero.
Francesco primero?
Perquè era italià.
Clar.
Si hagués sigut aquí, l'haguessin posat Quico primer.
Quico.
I potser no hagués quedat tan bé, saps? Posa-li Francesco, que sempre vesteix més. Això fa més italià. Que en realitat Itàlia sempre ha sigut la base dels creuers fins fa molt poc, que ara Barcelona està creixent molt. Aquest creuer, fas cara que potser t'agradaria més.
Sí? A veure, quina era... D'on sortia?
Tenim el Francesco, que surt de Nàpols.
D'acord.
Et sembla bé, Nàpols?
Doncs sí, perquè no hi he anat mai.
És molt bonic, t'ho recomano molt. És preciós.
Val.
És decadent, a més no poder, però és tan maco, perquè ja acabo trossos...
És tan decadent, no?
Sí, exacte. És la decadència, que és la bellesa aquesta italiana, que tot està a punt de caure, però no acaba de caure mai, i fa molt maco de veure. Racons i petons a tots els napolitans que ens estiguin escoltant ara mateix. Llavors, tu agafes tot recte...
Quina ruta?
Te'n vas per avall, a Malta, Corfú... Delfos, Atenes i Esmirna. I acabes a Constantinople. Perquè llavors, en aquell temps, encara hi havia Constantinople.
Clar.
Per aquí encara no existia, era l'imperi otomà. O sigui, fixeu-vos que estem parlant a l'època... No és que no hi hagués hagut la Segona Guerra Mundial, no hi havia hagut ni la Primera, no hi havia hagut res encara. Per tant, era una colla de gent carregats de calés que en un vaixell que el van habilitar més o menys per fer aquest trajecte, doncs celebraven festes en a la coberta, àpats també, i el que hi havia eren aristòcrates...
Clar, és el que anava a preguntar, però quin tipus tipus de gent anava amb aquests creuers? Perquè a mi una de les coses que m'hi tira enrere, personalment, dels creuers, és aquestes aglomeracions.
Sí.
No? Perquè ara estem parlant, com es diu, aquest creuer...
No li he posat el nom per no fer propaganda, jo t'ho dic ara.
Molt bé.
Oceans no sé quantos, sí.
7.000 persones.
Sí.
És que jo ja... Ah,
no, per això
és
el
que fa tirar enrere.
Vas al metro
saps?
O te'n vas...
I també ho tens, ja.
Exacte, te'n vas allà a portar el de l'Àngel amb tota aquella gent allà fent suat anant a comprar les botigues d'allà. Vull dir, ja,
ja, ja, ja ho tens, ja, és aquella,
ja
això.
Ja ho tens, una
clar,
gent...
Clar, en aquest vaixell de 1833...
Quatre gats. Quatre
perfecte.
Gats, clar.
Perfecte.
L'avantatge de ser 7.000 és que si hi ha algú que no et cau bé, no te'l tornes a trobar més.
Això també és veritat.
Perquè si ets quatre gats i no et suportes, o li fa pudor els peus a algú, no te'l treus a sobre tot el dia, saps què em dic? Però bé, en aquest cas...
Però també es deurien conèixer tots, no?
Sí, home, i tant, clar. Que és que aquesta gent es coneixien de tot arreu, si eren els que, és que els remenaven les cireres, aquests, imagina't. I tenia la idea de poder fer aquest trajecte, doncs va fer que els altres, que tal com dèiem abans, el tema de la burgesia, doncs volguessin fer el mateix. I aquí hi ha gent que sempre té visió de negoci. N'hi ja ha que sempre són els que fan calés i després sí. Venim nosaltres, sí. Que ens morirem de gana sempre. Hi havia una companyia britànica que es dedicava a portar el correu via marítima entre la península Ibèrica i els ports del Regne Unit, de Bristol i altres. I es va donar compte que podia fer més quartos si, al comptes de portar cartes, portava persones.
Veus?
I va començar a organitzar una sèrie de creuers, una companyia que es deia P&O, o sigui, això seria P&O,
yes.
Suposo. Que ho dic bé, porto...
Molt bé, m'ha colat, sí.
Porto tot el matí, se
ja m'ha sortit bé, doncs.
Gràcies. Doncs aquests feien turistes des de Southampton cap a Gibraltar, ja saps allò de Gibraltar que és dels anglesos, sí. Encara que hi hagi gent que sempre li faci urticari, això, o cap a Malta, o cap a Atenes. I que, per tant, eren aquests anglesos que el que volien era anar també a veure el bressol del Mediterrani, que és el que dèiem fa un moment, d'anar a veure la costa. A més, hi ha una altra cosa. Anglaterra, segle XIX, el temps també era complicat. Hi ha tot el tema de la pol·lució de les fàbriques, aquella idea que sempre s'explica d'Anglaterra i de Londres, del fum de les fàbriques. Mentre hi ha també cada vegada la més creixent idea de la necessitat de respirar aire fresc i aire pur, quan també comença a haver un descobriment del mar com a espai on també pots fer salut. Per tant, això d'anar a que et toqui el sol i a navegar, doncs començava a tenir certa importància. De fet, la cosa va anar creixent tant que aquesta gent van haver d'anar construint nous vaixells per anar absorbint la demanda que hi havia de creueristes.
Vaja.
Una cosa que també ara ens sembla com molt innovadora i molt ui, que ara tot va molt desmadrat, doncs llavors ja passava. De fet, ells van ser els primers, el 1880, de construir el primer creuer, que en comptes de ser de fusta, va ser d'acer. Que ara, evidentment, és com són tots, però llavors que estem parlant d'una època que el principal material perquè els vaixells es moguessin era la fusta. I el 1889 van dir, ara farem una cosa...
Oh, espectacular, eh?
Modern! Oh, més no poguer! I què van fer?
Què?
Van posar-hi endolls. Van posar-hi electricitat.
Ah, sí? Clar.
Clar.
Ara, mira, m'has il·luminat.
Clar. Molt bé, molt bé. Ara espera que caig de la cadira i em torno a aixecar. Clar, perquè ara donem per suposades...
Moltes coses
tecnològiques que per nosaltres ja ni ho són, no?
Clar.
I que tinguem llum artificial en un estudi de ràdio, per exemple, doncs, mira, no obres i tanques el botó i no passa res, no? I ja està. Doncs en aquell moment, posar electricitat, per tant, vol dir que podies il·luminar espais interiors d'un vaixell i, per exemple, a la nit fer balls, fer dans, fer concerts, fer àpats de gala, il·luminar tot, doncs, home, donava molta més prestància. Aquest vaixell es deia La Valette i era el més luxós que hi havia al 1800.
La Valette.
La Valette. Si t'agrada? Fa, és bonic, no?
Sí, jo trobo que sí, que
doncs
fa...
Doncs mira, si ens en comprem un mig, mira, si podem... Què et sembla?
Sí, em sembla, va.
Doncs,
firmo.
Ja està fet.
Ja està. Falten els calés, per això.
No preocupis. Aquí,
sí? Segur,
això, sí, home, això aquí ens ho arreglen ràpid, això segur, no hi haurà cap problema. Mentrestant, el que també passa és que Estats Units comença a convertir-se en una terra d'oportunitats, no? És el moment que Estats Units comença a créixer molt com a país, i això fa també que hi hagi molta gent d'Europa, que no són aquests que privilegiats que se'n van a fer els creuers, sinó els pobres desgraciats que busquen un lloc per guanyar-se la vida, i els hi diuen que als Estats Units hi ha bones opcions de fer diners, i el que fan és fer un creuer, però no per plaer, sinó per necessitat, perquè era l'única manera que podies creuar l'Atlàntic, era enfilant-te amb un vaixell, i és quan comencen a anar cap allà. També és veritat que en aquests grans transatlàntics, hi havia una part pels pobres, pels que eren uns arreplegats, però també hi havia unes zones de luxe, de classe superalta, sí, que era doncs, per gent que se n'anava als Estats Units per viatjar, i també hi havia americans que venien a Europa, igual que venien a fer el turista, altres. I aquí segur...
Ai.
Que recordes?
Ai, ja sé.
Sí o no?
Sé, crec que sé per sí. on vas.
Poses tu davant de la proa del
davant,
vaixell?
Sí?
Sí, home.
Ah, va, clar, 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 sí, sí, sí. Sí,
va,
sí.
Vinga, posa-li música salent.
Titanic,
no? Home. Sí, la Celine, no? He vist uns vídeos aquests dies de concert de la Celine Dion, que és una cosa que no acostumo a fer, ho haig de confessar. Espero que ningú m'ho prengui en consideració. La gent entregadíssima, quan surt la noia de la flauta. Hi ha una noia abans que la Celine.
Ah, sí,
perquè
clar.
Es veu que la Celine no toca la flauta, la toca una altra.
Ah, sí?
Sí, no la bufa ella, la flauta. És una altra noia que bufa el flaviol aquest. I que la gent ja aplaudint tots... Leonardo DiCaprio, corazón. Bueno, una cosa. Bueno, sí, ja ho sabem, no? Ja hi havia espai
ja
per tots
està.
Dos de la... Ja ho sabem, que hi havia lloc per tots dos de la furta, però si no, us patàveu el guió de la resolució de la història del Titanic, hombre. La qüestió...
Què ens en pots dir, Vera? Que no sapiguem.
Bueno, ho teniu clar que es va enfonsar, no? Això ho tenim controlat, eh? El Titanic... porto una notícia d'última hora, es va enfonsar, enfonsadíssim, però fins al fons, tot, cap avall, no parar, zzzt, i el que va suposar això va ser un xoc bastant important, perquè era el transatlàntic més luxós de la seva època, i per tant que s'enfonsés va ser també un cop molt dur a la indústria de la navegació clar. I dels creuers, però és que, a més, això passava el 1912, i al cap de dos anys començava la Primera Guerra Mundial. I la Primera Guerra Mundial, si per una cosa és famosa, per dues, una és per l'aviació, i l'altre és pels submarins, perquè els alemanys inventen els submarins. I el mar, que era un lloc fins aquell moment segur on hi havia batalles navals, però eren entre vaixells de guerra, de cop hi ha aquests sonats que es dediquen a anar per sota aigua amb els submarins i a tirar torpedes contra els vaixells que troben i els enfonsen. Per tant, el mar es converteix en un lloc insegur durant tota la Primera Guerra Mundial. Als anys 20 sembla que el sector del creuer comença a remuntar, però l'any 29 hi ha el famós crac, aquell de la crisi econòmica, i torna a frenar, i quan podria tornar a engegar de nou, torna a esclatar una altra guerra, que és la Segona Guerra Mundial. I quan esclata la Segona Guerra Mundial, el món canvia definitivament. Perquè després, durant els anys 50 i 60, mica en mica apareix un altre sistema de transport molt més modern, molt més ràpid, molt més eficient, que és l'aviació, evidentment. I amb l'aviació el que passa és que, igual que havia passat amb els creuers, els que hi poden anar són els que tenen més diners. De fet, les generacions més grans segurament recorden que això de volar amb avió valia un dineral i que només era a l'abast de molt poques butxaques. I el que feien els rics si se'n anaven als Estats Units o els americans que anaven cap aquí era agafar avions de reacció, només faltaria. Què va passar? Que els senyors de la indústria del creuer el que necessitaven era un lloc per navegar, per fer quartos i perquè fos atractiu a nivell de vacances. I aquí és on apareix el descobriment del Carib com a destí vacacional pels nord-americans. I és just, quan heu de tornar-ho a lligar amb el de vacaciones en el mar que hem posat abans,
clar.
Que si la podem tornar a posar per acabar una mica més
entretinguda. Ai, sí, per favor,
perquè
ens
tenim una baixona aquí amb el petal.
Ara. I aquesta és la versió disco, jo crec, al Morral.
Aquesta ens agrada més.
Aquesta ens agrada més.
Sempre. Els tècnics sempre hi tenen més traça amb això. Doncs els anys 60 comencen a fer creuers cap al Carib, als anys 70 es posa de moda amb el vacaciones en el mar, i a partir d'aquí, als anys 80, també es va expandint cap al Mediterrani, no només al Carib. I què passa? L'any 92, quan Barcelona es converteix en la seu dels Jocs Olímpics famosa, que tothom en parla i no deixa parlar, es posa la ciutat al mapa, i mica en mica Barcelona deixa de ser una ciutat només d'escala d'un dia, com moltes altres ciutats, que és un dels problemes dels creuers, sinó que es converteix en un port base per sortida de moltes excursions i de molts trajectes, com el que estem explicant avui. Que això l'ha convertit en un punt importantíssim, on hi ha cada setmana 7.000 pollastres.
7.000, eh?
7.000 pollastres que se'n van directes en aquesta mena de granja flotant.
Mare.
No sé si es deuen posar el vacacionés en el mar aquest. Jo, els, que... jo els hi posaria.
Jo també. Home, sí, per donar la benvinguda, no?
Doncs això, sí, sí. Doncs,
fa com més ganes,
clar, doncs, tota aquesta gent, en realitat, l'únic que fan és imitar aquests del, del Quico primer, que van sortir de Nàpols el 1833.
Ai! Xavier Carmeniu, moltes gràcies.
A disposar. Fets les maletes?
Va, sí, si us plau.
Sí, vale. Sí, sí, me'n cuido jo. Tu sí? No preocupis. No preocupis.
T'haig de dir una cosa, que a mi també, un destí de creuer que també m'atrau bastant, sí? Ara si coincidim, és cap al nord, eh?
Home, ah. I tant. Home, allà al nord hi ha civilització, perquè fa fresca. Ah. Aquí no es pot aguantar de la calor que fa. Que hem d'anar pel amb el vano per tot arreu.
Per tot arreu.
Home, per l'amor de Déu.
També firmes?
Home, amb el nas.
Vinga, va. Moltes gràcies, Xavier. Cuida't.
Adéu-siau. In your mind on a new romance.
Ràdio Estel.